matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. Un altre món és possible.
Otro mundo es posible.
I avui a la taula del tercer sector volem obrir les portes a les necessitats i a les dificultats que tenen moltes vegades els col·lectius més vulnerables de la nostra societat per accedir al mercat laboral. I per això, doncs, avui ens acompanyen el Paco Muñoz, coordinador de l'Escola Xalés. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
I també ens acompanya el Jairo de la Fundació Secretariado Gitano, que és el responsable d'intermediació empresarial. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel.
A veure, hauríem de començar pel principi. La inserció laboral a dia d'avui és una realitat o és una quimera encara?
Bueno, jo crec que és una realitat, el que passa és que no és fàcil, ¿vale? Però sí, sí que amb ajuts que n'hi ha també, perquè els empresaris tenen clar que, alguns empresaris tenen clar que hi ha uns beneficis fiscals també darrere de la contractació d'aquest personal, doncs, bueno, cada vegada hi ha una mica més de consciència.
En el vostre cas, explica'ns, Jairo.
Es presenta com ardua tarea, en un principi, Raquel. Sí que és veritat que amb l'ajut, com deia el Paco, de diferents agents que entren en joc, podem revertir aquesta tendència, no? I sense oblidar que el treball i l'ocupació és un dret.
És un dret, ara és ho has dret. Dit, no? Perquè què és el que porta? Expliqueu-nos una mica les vostres entitats, no? Quines són, doncs, les dificultats i la realitat que us trobeu a l'hora, doncs, d'impulsar les contractacions. En el vostre cas, Paco.
Aviam, la nostra missió és que els alumnes facin pràctiques, vale? Nosaltres fem dos PFIs adaptats amb alumnes amb discapacitat intel·lectual i altres discapacitats, síndromes, inclús discapacitats sensorials com la sordesa. Busquem un lloc de pràctiques. Llavors, com que estan moltes hores en aquest lloc de pràctiques, coneixen molt a l'alumne i després, bueno, a vegades hi ha aquesta
inserció.
És una
porta d'entrada,
és una porta,
no?
D'entrada, exacte. Llavors, treus d'alguna manera l'estigma al desconeixement, a la discapacitat, perquè han d'estar amb aquesta persona moltes hores i veuen com treballen, veuen el nivell de responsabilitat que poden assolir, etc, etc. Més enllà de la pròpia tasca de l'empresa, hi ha la responsabilitat de la formació i orientació laboral que hi ha darrere, no? Que s'impulsa des de l'escola i també des del lloc de pràctiques. I, bueno, després que hi ha un seguiment molt acurat.
Ara parlaves de l'estigma. Quins són els prejudicis que hi ha la majoria del món empresarial, sobretot amb la productivitat i les capacitats, no?
Jo penso que el principal és el desconeixement. Un cop que ho coneixen, ja està. Ja és fora l'estigma, no? Perquè són persones amb moltíssimes capacitats per poder desenvolupar qualsevol tipus de feina. Una persona que vagi més ràpida o més lenta te la pots trobar amb discapacitat intel·lectual i sense. I el que sí que tens és una persona, pues, que s'estimarà el seu lloc de feina, que és responsable. Això també és un valor afegit.
Que s'implicarà, no? Suposo
s'implicarà,
també molt.
S'implicarà perquè també el meu alumne és conscient, exacte, de la dificultat de trobar una feina amb la seva titulació i amb les seves dificultats en general, perquè l'han arrossegat tota la vida.
Perquè a l'hora de buscar aquestes possibles feines, suposo que primer contacteu també amb les empreses, no? Sí. Per fer les pràctiques.
És una feina molt comercial.
Molt. I quins són els neguits que us plantegen, per exemple, els empresaris, no? A vegades bueno, per desconeixement, per sí, ignorància,
sí.
Per...
I hauré d'estar molt a sobre d'aquesta persona.
Clar.
Sí, hauré sí. de... Com em comunicaré si la persona sorda... Ara fa res, escaig una hora, acabo d'acompanyar una noia sorda que treballa per primera vegada en una empresa fent pràctiques. I és la primera vegada que aquesta empresa agafa una persona en pràctiques amb sordesa. No m'han posat cap problema, però sí que em van comentar què fem amb el tema de la comunicació. I dic, ja veuràs que no tindràs cap problema. Ja veuràs que no. I, bueno, crec que funcionarà. Jo estic segur que funcionarà.
I ella com estava, també?
Ella molt tranquil·la. Sí? Ella molt tranquil·la, sí, sí. Uh-huh. És, bueno, en el cas aquest concret, és una persona molt madura, és una noia molt madura, amb moltes capacitats laborals, i no crec que tingui cap problema.
És la seva primera feina o ja ha tingut més experiències
ha
laborals?
Ha tingut una petita experiència laboral en el sector de la neteja, per tant, no és representatiu el que està fent ara. Ara sí que necessites unes instruccions molt clares de diferents processos de pastisseria i de fleca que ha d'anar fent, però entre que és molt espavilada i que està molt acostumada amb 19 anys que té, està en un entorn en el que s'ha de espavilar ella sola per fer-se entendre i per entendre els demés, jo crec que això li ha donat molta maduresa.
Uh-huh. Jairo, explica'ns, en el vostre cas, no? Explica'ns també quines són les singularitats que us trobeu i també doncs, com intenteu doncs, impulsar doncs, aquestes contractacions i com intenteu també doncs, trencar estigma.
Doncs és molt similar al que deia el Paco, no? Ens trobem que la principal barrera quan tractem o parlem de col·lectius o minories de la ciutat és l'estigma que està construït sobre una base de desconeixement, no? Uh-huh. I el primer que nosaltres intentem és donar a conèixer, no? Sí que és cert que en aquest cas els nostres participants arriben a la nostra oficina amb molts pors, amb una sensació de rebuig molt important i també com a veure què passa, no? Perquè jo sé que jo soc gitano, la paraula gitano no és molt ben rebuda i treballem amb això. Uh-huh. Sí que és cert
perquè
que...
Perquè per la gent sí? que ens escolta a casa, no? També per ajudar a intentar doncs, avui treure alguns d'aquests mites. Sí. Quins són aquests prejudicis? Què és el que es troben?
Ens trobem prejudicis molt preconcebits, no? Perquè a l'hora de la veritat jo he tingut oportunitat de parlar amb tranquil·litat, amb confiança, amb persones que deia jo no vull, no? Jo no, a la meva empresa, mira, a ti, Jairo, t'estimo molt, però no m'agradaria. I al cap i a la fi són parlen d'experiències que ells no han viscut o que l'han escoltat, o que eren experiències o algun moment concret que podria haver passat amb qualsevol persona, no? Uh-huh. El que passa que es fa la identificació de la persona gitana sempre des de la negativitat. Jo li deia, tu saps quantes persones et creues al dia que són gitanes i no ho saps? Perquè només les identifiques des de la negativitat, no? El problema és que les persones que ho reben, aquest rebuig, ho saben.
I ho saben i ho viuen, suposo que per això,
sí.
No?
I el pitjor és que de vegades inclús es transmet.
No? Al final s'acaba interioritzant, no? Si
tu acabes
sempre
creient.
Aquell missatge, no?
Tu acabes
creient.
Tu acabes creient i arribar a un lloc on ja parteixes des d'aquest punt, sí que nosaltres aquí és on entrem a treballar, no? En a dir, no es preocupeu, una de les preguntes que em fan quan van a fer pràctiques també o inclús quan van a fer una formació amb una formació externa que arriba un formador de fora, sempre em diu, però ellos saben que som gitanos.
Sí. Ostres, terrible, sí, no? Que facin aquest plantejament.
Aquesta també. Pregunta és molt habitual. Quan van arribar a fer pràctiques, jo els hi dic, calma, em coneixen a mi, jo he parlat amb ells. Arribareu, us coneixen, som conscients de com treballem. Uh-huh. I val. Doncs sí, per allà, mica en mica, no? I això no fa més que donar defecte de la situació, no? És molt difícil donar el millor d'un mateix, d'una mateixa, no? Quan parteixes des d'aquest punt, no? De desconfiança. no? Però ahí estem nosaltres per revertir la situació, faltaria més.
I a quin tipus de feines poden accedir tant a l'hora de buscar aquests contractes com de fer pràctiques? Per exemple, quins són els sectors que ho fan més fàcil?
Normalment ho fem al revés. Sé que avui dia, a nivell laboral, això pot ser una bogeria, no? De dir, no qui et vol agafar per treballar, a ti què t'agradaria fer?
Però això és genial.
Què t'agradaria fer? I aquesta pregunta sorprèn, no? Ah, que puc escollir? Digo, per què no? Després ja veurem si podem arribar o no, o agafarem una altra cosa, però de primeres, què vols fer? I normalment nosaltres tenim molt en compte que la feina o les pràctiques que faci les pugui fer a un lloc on primer jo li agradi, li faci il·lusió, vagi content o vagi contenta, no? Principalment sempre treballem amb persones de totes les edats, però sobretot fem molt èmfasi amb els joves. Amb els joves, amb les dones, col·lectius dins de la pròpia minoria que a nivell de la societat també es troba estigmatitzada, no? I al final estem parlant d'una doble estigmatització per ser gitano i ser dona, o per ser gitano i tenir una discapacitat, no? Uh-huh. En aquest cas. I sí que és veritat que treballem molt amb comerç, amb l'atenció al client. Perquè molts dels nostres nanos venem amb poqueta experiència laboral, però amb molta experiència casera, com jo dic, a l'atenció al client, perquè es guanyen la vida igualment, no? Surten a vendre o tenen una paradeta del mercat o qualsevol cosa d'aquestes. Nosaltres aprofitem en identificar primer aquestes competències i veure on les podem canalitzar i que donin el millor d'ells mateixos i d'ells mateixes.
I després que penso que estem darrere, no? Que les empreses ho saben. Es queden tranquils sabent que tenen un lloc on recórrer si tenen alguna dificultat, que no tenen per què tenir-la, però estem al darrere i això els dona tranquil·litat.
Això
també
és molt important, no? Aquesta guia, aquest acompanyament que feu tant pels usuaris com per les pròpies empreses. I al final, habitualment, acaben trobant feina d'allò que volen o falta oferta, no? Perquè el mercat laboral també és difícil.
Jo penso que falta oferta per tots els joves. O sigui, que això és una realitat.
I què es podria fer?
Quan comencen a treballar, quan comencen a fer pràctiques en un lloc i ells estan a gust, donen el millor de si i a l'empresari li ha agradat aquesta persona i ha de contractar algú, jo penso que ara mateix els que ens coneixen ja no s'ho pensen. Agafen aquesta persona perquè, bueno, perquè ja sap com funciona, sap que la feina que ha de fer la fa bé i, a més, té un benefici fiscal, que és un ajut que a l'empresari no li va gens malament. A més, bueno, sap que sempre ens té al darrere, eh? Els serveis d'inserció són els que agafen tot aquest jovent que no es queda a treballar a l'empresa on ha fet les pràctiques. I sí que molt sovint accedeixen a puestos de feina que no tenen a veure amb el que han estudiat. I això és una llàstima, perquè tant de bo hi hagués oferta per tots els que es graduen d'un PFI de fleca i pastisseria. Però la realitat és una altra.
Clar, a vegades és complicat, no?
Sí, com deia vosaltres, el mercat laboral és el que hi és, no? Hi ha una dificultat i dins d'aquesta dificultat està tota la franja dels joves, no? Sí que és cert que jo aquí faria un crit a les administracions i institucions, perquè no podem deixar a l'opció de l'empresa,
de l'empresari, no?
Des del complir una llei, la LISMI, no? Del 2% de amb persones amb discapacitat, però és que després hi ha tot un col·lectiu, en aquest sentit és com el col·lectiu de la comunitat gitana, no? Que no s'encaixa en cap bloc d'aquest habitual, no? Sí que és cert que nosaltres, des de la nostra fundació i des de les fundacions que hi ha a la ciutat de Sabadell, ja com Xalest, com la pròpia Fundació Secretaria Gitano, crec que es deveria demanar des de les institucions una priorització per a aquestes entitats.
I fins i tot predicar amb l'exemple, no? L'administració pública seria la primera que hauria d'incorporar dins del seu personal usuaris d'aquests col·lectius. Això passa? No.
Exacte. Les pràctiques, sí, no hi ha cap problema si un alumne vol fer pràctiques a una biblioteca pública o a dintre de les oficines de l'Ajuntament, en algun dels departaments. l'àmbit burocràtic és llarg, no és tan fàcil quan vas a una empresa ordinària, vale? Tot triga una mica més perquè ha de passar per diverses persones que han de signar convenis i demés, però bueno, sí que normalment estan obertes. La feina ja no, la feina va per concurs, hi ha una sèrie de places disponibles per persones amb discapacitat que són moltes menys de les que la ciutat té, amb la qual cosa no és fàcil.
No ho és. Escoltem, perquè tenim un àudio d'una de les usuàries de la Fundació Secretariado Gitano, la Carmen Torres, que ens explica també la seva vivència personal.
Soy Carmen Torres, hice un curso de carnicería en la Función Secretaria Gitana, con práctica en supermercado Caprabo. En la práctica aprendí mucho de mis compañeras y encargadas. Y al final me contrataron con 9 meses. Desde entonces nunca me ha faltado trabajo en diferentes tiendas. Y estoy muy, muy contenta.
Ens agrada molt el positivisme de la Carmen i també ens agrada molt això que ha dit, que gràcies a aquesta oportunitat això va servir de porta d'entrada per altres feines, no?
Així és.
El currículum, que és tan important avui dia.
Li donem la culpa al currículum que comença a tindre vida, no? I també donem culpa a l'actitud del propi participant, no? Perquè recordo a la Carme quan va arribar perfectament. I em pos una noia amb molt tímida,
no?
Molt tímida i no es veia molt de cara al públic i amb això el que vam fer és que la primera eina que ella va agafar va ser la de l'autoconfiança, la de l'empoderament, i des d'aquí va sola ja la Carmen ja no ens necessita. Fem un acompanyament, fem seguiment. Carmen, com vas? Carmen, què tal al Caprabo? I tot això.
I que fins i tot, igual que ens ha enviat avui l'àudio, no, la Carmen també pot ajudar doncs, a altres persones, no, que se sentin doncs, això, recolzades, i que poden comprovar que, igual que ella, doncs, al final ha tingut aquesta oportunitat, doncs també ells la puguin tenir, no? Que això és important. Va, doncs escoltem ara també a la Sílvia Riera. Escoltarem a una de les usuàries de Xalest, a la Marta, que ens explicarà la seva vivència i després parlarem amb una responsable de l'empresa Busquets. Escoltem-la.
Hola, soc la Marta i estic estudiant segon curs de pastisseria i fleca a l'Escola Taller Xalest de Sabadell. L'empresa on faig pràctiques és el Fornet, una cadena de pastisseries molt important. I jo estic a la botiga de Sabadell. Allà estic posant en pràctica tot el que m'han ensenyat a l'escola. Al principi és complicat, perquè allà tot és real i no m'agrada equivocar-me. A més, haig d'anar més ràpid, perquè és una feina real. Però bé, i estic molt contenta i m'agradaria poder-me quedar a treballar allà.
Una abraçada també gegant per la Marta. M'ha agradat això de... És una feina real, eh? Aquí he d'anar ràpid i, a més, és perfeccionista, eh? Perquè ha dit que no li agrada equivocar-se.
Clar, perquè estan acostumats a fer... Tots els processos els fan a l'obrador de l'escola, però allà estan aprenent. Llavors no passa res si t'equivoques, no passa res, però el ritme no és important. Quan vas a una empresa, pues, hi ha una sèrie de coses que, a més, s'han d'afegir a la teva pràctica, que és pues, la rapidesa, arribar puntual, totes aquestes coses que formen part també de la seva formació i orientació laboral.
Doncs escoltem ara també a la Sílvia Rivera, de l'empresa Busquets Gruat, que ens explicarà també per què col·laboren amb vosaltres, amb Xalest.
Som una empresa de les gràfiques, fa 3 anys que col·laborem amb Xalest, donant una oportunitat a nois i noies amb dificultats diverses. A veure, el que més ens ha sorprès sempre doncs, són les ganes de treballar, de col·laborar i sempre amb un somriure. Són persones molt agraïdes i t'adones que tothom té les seves capacitats per ocupar un lloc de treball.
Doncs moltíssimes gràcies també a la Sílvia i a la seva empresa, que dona exemple.
Sí. Van estar sensibilitzats des del principi.
Això és molt important.
Quan vam picar la porta van dir, ah, sí, no hi ha cap problema. I, a més, podeu portar una persona, podeu portar 2 persones, perquè, bueno, tenim una organització gran i ens ho podem permetre i no hi ha cap... Bueno, de fet, s'han quedat una persona, al primer curs es van quedar un dels nois a treballar, que encara segueix allà, li van fer contracte indefinit directament, i hem seguit portant nois i noies a treballar a fer pràctiques i ho estan fent francament bé. Ella destaca una cosa que és important, i és: tothom té capacitats.
És que tothom, o sigui, té capacitats.
No hem de pensar en les discapacitats que té respecte a què? Respecte a la mitjana, quina és, quina
és
seria,
que
no?
Són altres capacitats, exacte. Jo sempre ho dic, no? Exacte. I sempre ho demostrem aquí, en aquesta secció.
Exacte. El fet d'arribar cada dia amb un somriure i de ser tan agraït, jo crec que és una capacitat que molta gent no té, eh? I això estaria, això està molt bé.
Això s'ha de posar en valor, totalment.
Sí que és veritat.
Doncs anem a parlar també, que tenim molta curiositat, amb el Víctor Sastre, que és tècnic de l'àrea d'inclusió laboral de Com. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Explica'ns, perquè nosaltres ara estàvem parlant, no?, d'aquestes dificultats i també de com és accedir al mercat laboral. Explica'ns en el vostre cas, no?, des de Com, quina és la situació, quina és la realitat?
Bueno, la nostra realitat actualment és que dintre del que és l'inserció laboral, el nostre col·lectiu, Diana, és persones amb discapacitat física, vale? Llavors, la part més dificultosa, a part de el tema del transport, que és un tema que ja portem tota la vida sense poder resoldre els polígons industrials, és el tema de la compatibilitat de les pensions i la feina. Uh-huh. Això és la principal dificultat a l'hora de trobar una feina que encaixi. Val? Després, les altres dificultats que poden haver són les típiques de les empreses que encara estan amb el tema del tema de les baixes laborals. És un tema de cultura d'empresa. Uh-huh. A poc se va solucionar amb el que és la gestió de la diversitat, i és un tema cultural, que clar, a poc se va resolent.
Clar, hem d'anar picant pedra, no?, per canviar doncs aquesta mirada. Però ara que parlaves de les baixes, en quin sentit? Què és el que els hi preocupa?
Bueno, el que sí preocupa a moltes empreses és que tenen, culturalment pensen que les persones amb discapacitat pues, tenen més baixes que les persones que no tenen. Llavors, això és totalment incert, perquè hi ha estudis fets per mútues conforme ara que el tema no és així. Llavors, pues, bueno, quan anem a visitar una empresa per la fer buscar ofertes de feina o pràctiques, també fem una mica el que seria de sensibilització sobre aquest tema i altres aspectes de la discapacitat.
Uh-huh. I us trobeu amb sensibilitat per part de les empreses, amb desconeixement? Quines són les consultes que us fan habitualment?
Sobretot, el que hi ha és una mica de... Sobretot a les pimes, les més petites, hi ha una mica de desconeixement. Uh-huh. Les grans ja ho saben tot.
I estan ben informades, no?
Exacte, ho saben tot. I les pimes a vegades tenen algun tema de... Sobretot el tema de contractació, temes d'adaptació de lloc de treball. Això és el bàsic, el que més tenen a vegades, la tramitació d'aquestes subvencions o contractacions. És el que més desconeixement tenen.
Uh-huh. I quins són els sectors laborals que us ofereixen més oportunitats?
Bueno,
en el vostre cas.
Nosaltres intentem treballar pels perfils professionals de cada usuari que ve als nostres serveis. Però els sectors que més donen, com si diguem, oferta laboral són sectors serveis, el sector industrial, el que seria el tema manufactures, val? Algunes vegades també tenim algun factor de transport, però del que seria repartiment de paqueteria petita. Val? Això és el que més anem tenint, i temes administratius quan tenim aquests perfils. També tenim perfils molts més alts, quan també hi ha ofertes que demanen perfils molt alts, però són més difícils de cobrir.
Uh-huh. I explica'ns també vosaltres com feu aquest acompanyament, tant dels usuaris com de les mateixes empreses, no? Com es fa tot aquest assessorament, aquesta coordinació, i fins on dura? O sigui, no sé si s'allarga, si s'extén fins al moment en què ells troben feina o continua?
Bueno, nosaltres, pel nostre perfil d'usuari, acompanyem, entre cometes, a l'usuari, sobretot en tema d'inici de pràctiques. Mm-hmm. Inici d'obrir pràctiques i tancament de pràctiques. Però el perfil del nostre usuari és un perfil de tipus de discapacitat que no necessita un acompanyament específic a l'empresa, val? D'una forma diària o rigorosa. Uh-huh. El que sí que fem és un seguiment post-inserció.
Molt bé.
Llavors fem un seguiment, com va tot, sobretot quan tenim en una empresa una persona que és, bueno, després d'un procés de selecció, els primers mesos pues, estem en contacte amb l'empresa per poder fer el seguiment. Uh-huh. I sobretot si es detecta qualsevol cosa, pues, poder citar l'usuari, i parlar amb l'empresa per poder posar, bueno, fer més vehicle a l'ajustament al lloc de treball.
Uh-huh. I, Víctor, explica'ns a quants usuaris ara mateix doncs, es poden beneficiar, no?, de tot aquest assessorament i també quants estan o quants heu aconseguit que accedeixen al mercat laboral. No sé si teniu xifres.
Ara mateix estem en tres programes i tenim unes 50, a Sabadell, 50 persones, Terrassa 30, unes 150 persones de programes uh-huh. i unes 200 persones en borsa actives, perquè també tenim borsa de treball.
Molt bé, no? Uh-huh. O sigui, amb aquestes xifres també doncs, veiem que això de picar pedra no? funciona.
Molta pedra.
Vosaltres sou experts aquí esculpint. En el vostre cas, expliqueu-nos també, Paco i Jairo, no? doncs, les dades, les xifres que teniu.
Aviam, nosaltres fa poquets anys que fem els PFIs i hem tingut una inserció de 2, 3, 4 nois per any. Tenint en compte que hi estem parlant d'un volum de 12 nois. Vale? Aquest any ja tenim 20 i algo i uh-huh. t'ho diré a final de curs perquè
no molt bé, no també, clar
sí, perquè... bé, sí, un tant per cent que està bé, un 30%, un 40% aproximadament, sí uh-huh. el seguiment és molt acurat i són nois molt joves llavors també, nois i noies molt joves llavors, bueno diguem-ne que encara han d'aprendre moltes coses i tenen moltes capacitats, llavors bueno, l'empresari també veu que és un perfil jove i que el pot anar ensenyant
uh-huh. que això també és important,
és important,
això és molt important, sí. Jairo.
La Fundació Secretariat Gitano té presència a la ciutat de Sabadell des de fa uns 14 anys aproximadament. En aquests 14 anys han passat, s'han atès a més de 5.000 persones. S'han format més de 900 i hem aconseguit la inserció de 1.300 persones en aquests 14 anys.
Molt bé, també, no?
Al final el benefici està en els participants en primer lloc, però guanya la societat, guanya la ciutat, guanyem tots.
Uh-huh. Sí, perquè clar, hem parlat molt dels beneficis de la inserció laboral, no?, per les empreses, pels usuaris, però tots tres us pregunto ara, també per la societat, no?, el fet d'incorporar doncs, aquestes persones fa que canviem la nostra mirada, no?, i trenquem molts prejudicis.
Sí, exacte. I a més, són persones que estan en actiu, que millor que no ho estiguin. Per tant, jo crec que ens ajudem tots.
Jairo?
És una realitat que i treballar el tema de l'ocupació com a eina que reverteix situacions de la nostra societat que moltes de vegades des de les institucions no es fa cura al 100% de com abogar i per treballar sobre aquestes, no?
Uh-huh. Víctor?
Bueno, nosaltres, dintre del que és la societat, nosaltres intentem sempre que la part laboral sigui també sociolaboral, no? Que n'hi hagi, que sigui un col·lectiu totalment visible en totes les activitats, dintre tant de Sabadell com on tenim els nostres serveis. Llavors és molt important això, la visibilitat del col·lectiu i l'empoderament d'aquest col·lectiu per poder ser totalment visibles i inclosos en totes les facetes de la societat. És l'única forma de la inclusió, la naturalitat.
Mm-hmm, totalment d'acord. Víctor, explica'ns si vosaltres també doncs, rebeu ajudes de l'administració, si també hi ha molts dels vostres usuaris que precisament doncs, han trobat feina no? a les institucions, i també explica'ns el tema de la llei, no? si es compleix realment amb aquest 2%.
En aquests casos, a l'administració pública, nosaltres tenim alguns usuaris bueno, que han treballat en l'administració pública, uh-huh. en alguns ajuntaments de la comarca. També quan surten plans d'ocupació, a l'Ajuntament té sempre bueno, el tema del que seria el compliment de la llei d'integració laboral, la LGD. Uh-huh. Dintre d'aquests temes també, pues, bueno, és el que parlem, no? Totes les empreses saben també les bonificacions que hi ha per contractació. I si nosaltres com servei també assessorem sobre aquests temes.
Uh-huh. Quins són aquests beneficis? Aprofitem per si hi ha algun empresari que ens escolta.
Sobretot en contactes temporals indefinits, el que són contingències comuns, estan bonificats, uh-huh. ja sigui per gènere o per tipus de discapacitat. Val? A part d'això, una vegada fet un contacte indefinit, també hi ha uns 6.000 euros de l'impost de societats, si és una discapacitat, i si és severa, fins a 9.000 euros. Uh-huh. i després també el que seria adaptació al lloc de treball. Això seria el bàsic. I també una cosa molt important, si són empreses privades que volen presentar-se a concursos públics, tenen que estar complint la llei d'incorporació laboral. A l'hora de poder accedir als concursos públics o demanar subvencions per qualsevol altra activitat de l'empresa, ja sigui d'exportació, d'I+D o de qualsevol activitat.
A tots tres us pregunto ara, creieu que això, tota aquesta informació que ara ens explicava, compartia amb nosaltres el Víctor, els empresaris són conscients, la tenen aquesta informació, o vosaltres que aneu buscant empreses us toca fer doncs aquesta tasca de divulgació, que potser caldrien més campanyes, ara estic pensant, de sensibilització?
Sí, el Víctor ho ha dit abans, les grans empreses, bueno, tenen més informació. Vale. El tema de la LISMI ho tenen una mica controlat, no totes ho tenen cobert, però sí que ho tenen més controlat. Les pimes sí que has d'anar fent aquesta pedagogia, l'has d'anar fent, perquè sí que hi ha una certa desinformació.
En aquest sentit, amb la comunitat gitana no hi ha cap llei, no, que digui per la contractació de persones que pertanyen a una minoria ètnica, no? Però sí que és cert que normalment sí que fem campanyes de sensibilització, sí que ens toca a nosaltres en primera persona, perquè al final darrere d'una gran empresa sempre hi ha una persona i depèn molt d'aquesta persona, no? I al final tractem de tu a tu. Li explico qual és el nostre treball, li explico quins poden ser els nostres resultats i en quin benefici pot donar en aquesta empresa en concret, no? Ja sigui econòmic, perquè resulta que el noi està en garantia juvenil, com qualsevol altre nano, però sí amb un valor afegit a les seves accions de RSC o responsabilitat social corporativa o al cap a la fi fer una bona acció, no? I ja està. Fer justícia.
Exacte, que tampoc no li hem de donar gaires voltes,
sí,
no?
Sí.
Però
aquest
també...
Aquest argument també el fem servir.
Sí, no?
Que al final si no ajudeu vosaltres, qui ho ha de
farà,
fer?
Qui ho farà? Doncs explica'ns, Víctor, els últims minuts del programa, per a aquells empresaris que potser ens escolten, què és el que poden aportar, no? Per doncs, si acaben contractant doncs, a gent doncs, amb aquestes altres capacitats, no? Amb aquesta diversitat funcional.
Bueno, el que hem estat parlant als nostres companys, no, també, és un valor afegit per l'empresa, tant de màrqueting intern com extern, també ser una part cohesionadora de societat, que és molt important. O sigui, que tots puguem estar dins d'aquesta societat amb tots els drets i tots els deures, i sobretot, el que és més important també nosaltres, a part de fer sensibilització a empreses, fem jornades. Per exemple, el proper dia 25, a la PIMEC, fem una jornada que es diu competitivitat i inclusió laboral amb petits empresaris. És una hora de durada, i llavors, doncs, bueno, aquí expliquem a empresaris petits el que és contactar el nostre col·lectiu o altres col·lectius vinculats a la seva RSC i la competitivitat de l'empresa.
Que això és molt interessant. I és la primera vegada que feu aquestes jornades amb PIMEC?
Bueno,
o...
bueno, és la primera vegada que fem aquí a PIMEC, i després també hem anat fent amb altres programes jornades amb empreses.
Perquè així també és una manera de resoldre tots aquests dubtes, no?, que ara explicàvem, que també és molt important. Si algú ens escolta i està interessat des de ECOM, digue'ns, Víctor, què hem de fer? On haurien de trucar? Com seria el procés per buscar aquests determinats perfils de treballadors?
Bueno, seria trucar a les nostres oficines centrals a Barcelona, a la Fundació ECOM, a Gran Via de les Corts, 562 al 93 451 55 50, i llavors derivarien específicament al territori on estem ubicats, perquè tenim 5 serveis d'integració laboral, tota la província de Barcelona i Tarragona.
Ens ho feu molt fàcil. Víctor, una abraçada molt forta, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A tu.
Bon dia.
En el vostre cas, a veure, Paco, què han de fer? Si doncs, algú vol doncs, ajudar a participar, no?, amb l'escola Xalés.
Nosaltres som una escola, llavors depenem d'un concert econòmic i per tant, els alumnes accedeixen des del Departament d'Educació. Vale? L'EAP els deriva perquè tenen una discapacitat intel·lectual, és l'EAP el que fa aquesta feina i aquí ja està, o sigui, és purament escolar. Vale? Després sí que, si volen ajudar-nos amb el tema de la inserció de pràctiques, poden trucar-nos, que visitarem l'escola, homologarem l'empresa i posarem els nostres nois a fer pràctiques, però sí que han de passar per això, per un procés de pràctiques primer, abans de la contractació, perquè tinguin el seu títol de PFI.
Clar, que això és molt important, aconseguir aquest
molt,
títol.
Molt important. Molt, pensa que bàsic. També són persones que no han tingut el títol de l'ESO. Llavors, per això accedeixen al PFI i aquest títol és essencial pel seu currículum, el que deies abans, no? Necessitem començar a fer currículum i aquest títol primer és bàsic,
és fonamental. Jairo.
La manera i la forma és molt fàcil perquè al final treballem amb la voluntat, no? Necessitem persones, empreses amb bona voluntat de col·laborar. El mode i la manera es troba perquè és un procés adaptatiu. Ja sigui a través de pràctiques, ja sigui a través de col·laborar en la borsa de treball, i tant col·laborem amb empreses locals i com a grans superfícies i multinacionals, no? En aquest sentit, hi ha una trajectòria de bones pràctiques que se garanteix tant a una part com a l'altra el bon feeling i el bon treball que es podrà arribar a fer. I tan fàcil com trucar a qualsevol de les nostres oficines, tant a Sabadell com a Barcelona.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Jairo i Paco, i una abraçada també a tota la gent de la plataforma Avalua que ens escolta.
Gràcies, Raquel.
Gràcies, Raquel.
I nosaltres ja sabeu, si volem canviar, si volem transformar aquest món, doncs hem d'intentar aconseguir fer aquests petits gestos, aquestes passes per aconseguir aquesta contractació entre aquests treballadors amb altres capacitats, com dèiem, i aquestes empreses que han de demostrar la seva solidaritat també en aquest sentit.
Al matí, amb Raquel García.